L'informatiu d'Aula Dial, a Ràdio Sant Vicenç.
Diviértete.
Els alumnes de Sant Vicenç dels Horts es converteixen en periodistes i ens donen la seva particular visió del municipi. Ens informen sobre les seves inquietuds i ens presenten les seves preferències. Si vols estar ben informat del que passa al teu poble, escolta Aula Dial, la ràdio de Sant Vicenç, feta pels alumnes de Sant Vicenç.
Bon dia. Passen 5 minuts de 11:15 del matí. L'informatiu Aula Dial el fa avui 5è de l'Escola Sant Antoni. Us saludem des de la sala d'actes de Can Comamala. Al voltant de 240 alumnes de Sant Vicenç dels Horts participen a la 13a edició d'Aula Dial. Durant l'últim mes han treballat a classe com si fossin periodistes, com ho farien a la redacció d'una emissora de ràdio. Han decidit les notícies que explicaran, han treballat la informació, han redactat els textos, han fet entrevistes. L'equip de periodistes que ens acompanya avui ja ho té tot a punt pel directe, així que el següent pas és avançar les notícies en titulars. Continuen les obres a la zona del riu per construir un parc fluvial. L'entorn del Llobregat s'ha convertit en un espai natural molt visitat pel veïnat. A punt de començar la primavera, Sant Vicenç dels Horts aprofita per plantar desenes d'arbres arreu del municipi. Avançant les obres als antics salesians, al primer pis s'ha d'instal·lar l'alumnat dels programes de formació i inserció. L'Ajuntament ha licitat la primera fase del projecte per instal·lar escales mecàniques al carrer Benicarló amb travessera de Barcelona, al barri de Sant Josep. El consistori impulsa una campanya per censar els gossos. Per cada animal censat, regalen una ampolla i un bol pel menjar i beure de les mascotes. Nous cursos de català a Cal Aragall i en línia. Les inscripcions es fan del 24 al 29 de març. A l'Escola Sant Antoni han deixat de fer servir la majoria de llibres de text, un canvi ben acceptat per la majoria de classes, tret de 6è. La cooperativa escolar Àrea 52 funciona a ple rendiment. Aviat començaran a fer els productes que vendran al mercat en el marc del projecte Cultura Emprenedora a l'Escola. La classe de 5è actuarà a l'Auditori de Barcelona el 30 de maig, a la Cantània. L'espectacle es diu Clara, l'art per dins. L'Escola Sant Antoni s'ha implicat molt en la commemoració del Dia de la Dona. Ens explicaran les activitats que van fer aquest 8 de març. Harry Potter i la Cambra Secreta és el llibre recomanat avui a Aula Dial, el segon títol de la sèrie del mag més estimat del món. I acabarem amb una entrevista a Jordi Torres. El futbolista vicentí repassarà la seva carrera professional i el moment que viu ara com a mànager esportiu del futbol sala del Barça. A la part tècnica, Ryan Bros, us parla Eva García. És dijous 10 de març de 2022. Comencem. Ja podeu comprovar que tenim un informatiu ben farcit de notícies a càrrec de 5è de l'Escola Sant Antoni. I el primer de tot, en aquest matí plujós, és fer un cop d'ull a les obres a la zona del riu, perquè hi ha en marxa la construcció del parc fluvial en un entorn molt estimat per la ciutadania de Sant Vicenç. Una informació de Lia i Mar. Som-hi.
La MB i els ajuntaments estan continuant les obres del nou parc al marge dret del riu Llobregat, que està ubicat en els següents municipis: Sant Boi, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló i Pagejà.
També com idea posar una vorera més ampla, un camp de voleibol, una zona de joc per als més petits i una part de gespa.
milloraran el paviment de la terra i el drenatge per evitar inundacions en els camins. Plantaran més arbres i arbustos. Altres mesures de millora són noves senyals i miradors, entre d'altres.
Aquestes obres volen crear accessos al riu, millorar camins secundaris i instal·lar equipaments a la zona. La inversió dels quatre municipis és de gairebé 2 milions d'euros.
Doncs ja tenim inaugurat aquest informatiu amb la Lia i la Mar i aquestes obres a l'entorn del riu, un espai que estem desitjant ja veure en ple funcionament i tot arranjat per gaudir-ho, tal com ho fan multitud de vicentins i vicentines, sobretot cada cap de setmana. Noies, molt bona feina. Moltes gràcies. Parlem ara d'arbres perquè a punt de començar la primavera, Sant Vicenç dels Horts aprofita per plantar desenes d'arbres arreu del municipi. Una informació de Filippo i Leire. Endavant.
El passat mes de febrer s'han començat a plantar 71 arbres a diversos punts de la ciutat de Sant Vicenç dels Horts. Les empreses Sute Jardineries i Set Iris són les que tenen adjudicat el servei de jardineria.
Els arbres que majoritàriament estan plantant són aurons negres, cirers del Japó, lladoners, arbres de l'amor, tilers, fals febrer o trones.
Els arbres els posaran a la plaça del Narcís Lunes davant del cap de la Vila Vella, al carrer de Mestres Ramon Camps, a la plaça de la Pau, a la zona del polígon Borallull, al voltant de la biblioteca municipal.
Aquests nous espais són verds, són importants per la salut de tothom perquè els arbres agafen el fum i el converteixen en oxigen. També ens ajuda a gaudir de l'espai públic i a tenir una ciutat equilibrada amb zones de diversió.
Doncs clar que sí, molt importants els arbres i ens agrada gaudir-los. Filippo i Leire, moltes gràcies, bona feina. La classe de 5è de l'Escola Sant Antoni és l'encarregada de fer avui aula dial i ara ens expliquen com van les obres dels antics salesians, perquè al primer pis s'ha d'instal·lar l'alumnat dels programes de formació i inserció. És una informació d'Andrea i Estela.
L'Ajuntament vol transformar la primera planta dels antics salesians per als alumnes dels programes de formació i inserció.
Els estudis que es poden fer són auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics i auxiliar de pastisseria i de fleca. Es faran pràctiques en empreses i són estudis voluntaris amb una durada de 1.000 hores cada curs. Estan pensats per a joves d'entre 16 i 21 anys que no han finalitzat l'educació secundària obligatòria.
Així s'està reformant la sala gran per posar dues aules de formació, un obrador de forneria i un despatx polivalent. Cada aula podrà unir-se o separar-se segons el tipus d'activitat.
Segons la regidora d'Educació, Patricia Higueras, es tracta d'ensenyaments importants per donar oportunitats a la joventut.
Doncs cada cop és més a prop, la finalització d'aquesta obra i el trasllat d'aquests estudis als antics salesians. Andrea i Estela, moltes gràcies. Bona feina. I anem ara a posar l'atenció en unes obres que han de començar pròximament. L'Ajuntament ha licitat la primera fase del projecte per instal·lar escales mecàniques al carrer Benicarló amb travessera de Barcelona, al barri de Sant Josep. Una informació de Hàtim i Marc.
Milloraran el barri de Sant Josep amb escales mecàniques i rampes al carrer Benicarló. En aquesta primera fase faran del 18 al 24% del total de les obres que són les escales mecàniques.
En les següents fases, els residents i els vianants tindran un espai més agradable perquè es reduirà l'impacte visual dels murs. Tindran més espais per descansar, milloraran la mobilitat a peu i hi haurà zones verdes. També més serveis i mobiliari urbà.
Gràcies a les escales mecàniques, les rampes i altres canvis a aquest carrer serà important i un eix del barri Sant Josep.
Doncs el veïnat està desitjant que arribin aquestes escales mecàniques. Hàtim i Marc, gràcies per portar-nos aquesta notícia a l'Aula Dial. Bona feina. Avancem amb l'informatiu Aula Dial amb cinquè de l'Escola Sant Antoni. L'audiència no ho veu, això, però aquí, quan fem els canvis de micròfons, quan fem els canvis de cadires i abraçades, aplaudiments, bé, hi ha molta emoció continguda entre notícia i notícia. L'Ajuntament impulsa una campanya per censar els gossos. Per cada animal censat regalen una ampolla i un bol pel menjar i el beure de les mascotes. Ens ho expliquen ara mateix la Lucía i l'Anna.
L'Ajuntament de Sant Vicent dels Horts fomenta la inscripció dels gossos per saber quants gossos hi ha al municipi i perquè estiguin més ben atesos.
Per animar els propietaris dels gossos a apuntar-los al cens, regalarà un set per a mascotes que consta d'una ampolla per aigua i menjar i un bol plegable per a posar el menjar. Només donarà de temps des del 11 de febrer fins demà mateix, dia 11 de març. Per inscriure's cal omplir un formulari amb les dades personals del gos.
Tenir gossos és una responsabilitat i és important tenir una bona convivència i així es pot cuidar més els gossos en els espais públics.
Doncs importantíssima aquesta campanya, l'objectiu final, censar els animals pel benestar de tothom. Lucía i Anna, molt bona feina, gràcies. Som a la sala d'actes de Can Comamala i fem una visita breu a Cal Aragall perquè allà començaran nous cursos de català a Cal Aragall, presencials i també en línia. Les inscripcions es fan del 24 al 29 de març. Una informació de la Núria i l'Ariadna.
A Sant Vicenç dels Horts es faran uns nous cursos de català. Hi haurà un nou període d'inscripció del 24 al 29 de març.
Els cursos de català són orals de nivell bàsic i un curs de nivell de conversa. Tots són gratuïts i de forma presencial al servei local de català que està al carrer Barcelona 1718 al segon pis. Les persones que estiguin interessades en aprendre català podran acudir a aquests cursos i faran una prova a la gent que vulguin per saber el nivell que tenen.
A més, es podran fer cursos en línia des de casa. Aquests no són gratuïts. Costaran uns 245 euros. També s'organitzaran cursos de nivell C2 de 90 hores en línia. Aquests cursos són interessants per gent que busca treball o que ve a viure a Catalunya i necessita parlar el català.
Doncs cursos per a tots els nivells a Cal Aragall. Inscripcions del 24 al 29 de març, les persones interessades. Molt important. Núria i Ariadna, moltes gràcies, bona feina. informatiu amb molta actualitat el que ens porta la classe de 5è de l'Escola Sant Antoni, una escola que ha deixat de fer servir la majoria de llibres de text. És un canvi que ha estat molt ben acceptat per la majoria de classes, tret de 6è. Aquí hi ha més reticències. Ara ens ho expliquen l'Arnau i el Miguel.
Des del setembre d'aquest curs del 2021-2022, tota la primària treballen sense la majoria de llibres perquè estem fent un canvi meteorològic. Estem en un punt que els llibres de text no són tan importants.
Ha canviat la manera de treballar, ja que ara es fa mèdic, català i castellà a través de projectes. Quan l'acabem, ens l'emportem en un dossier amb portada, índex, contraportada, valoració i informació del projecte en lloc d'un àlbum trimestral. A més, tenim la responsabilitat de portar informació per al grup que surt dels llibres, dels diaris o d'internet, i hem de mirar si és informació real en diverses webs. La tecnologia també ajuda a aprendre.
Hem fet una enquesta tota primària entre nens, nenes i mestres per saber quants persones els agraden el canvi que hem fet. L'escola al 66% de les persones li ha agradat aquest meteorològic. Només hi ha un classe de la DCC que no li ha agradat a la majoria.
Els més grans, que continuen allà més vinculats als llibres de text, com és la gent gran, els de 6è. Doncs Arnau i Miguel, molt bona feina, gràcies. Aula Dial, també parlem de tant en tant del projecte Cultura Emprenedora a l'escola. Doncs la cooperativa que fan a l'Escola Sant Antoni es diu Àrea 52, funciona a ple rendiment i aviat començaran a fer els productes que vendran al mercat dels dijous. Una informació de la Gisela i el Samir. Som-hi.
Els nois i noies de 5è estem creant una cooperativa on estem aprenent molt, molt sobre matemàtiques, llengua catalana, projecte, valors i molt més.
La nostra cooperativa és una empresa de veritat on tots els nens i nenes de la classe tenim dret a votar i estem creant articles de màrqueting i fent publicitat per vendre'ls i aconseguir diners per fer una activitat que tirarem i l'altra part anirà a una ONG de Sant Vicenç dels Horts.
El primer que vam fer bar és aprendre a usar el Classroom. Després vam a decidir el nom de la nostra cooperativa, Àrea 52. Més tard va venir el nostre referent de l'Ajuntament a explicar-nos una mica sobre la cooperativa.
Cada alumne vam fer el nostre prototip de producte que al final votarem per començar a vendre els productes. També vam fer els prototips del logo de la cooperativa i vam triar el de la Núria, que era una bola del món on apareixien persones de diferents colors i lletres on posa Àrea 52 i Cooperativa 5è.
També vam anar a l'Ajuntament per obtenir el CIF de l'empresa i vam decidir els rols de cada treballador.
El pròxim pas és decidir els productes que vendrem, redactar els estatuts de la nostra cooperativa i intentar fer un bon lema per motivar-nos.
Al final començarem a produir els productes seleccionats per vendre.
I Sant Vicenç dels Horts us els comprarà, perquè a més avui s'ha entrat moltíssima gent de tot això que esteu preparant, així que ja estarem atents per visitar-vos al mercat quan els poseu a la venda. Gisela i Samir, bona feina, moltes gràcies. tercer de cinquè de l'Escola Sant Antoni actuarà a l'Auditori de Barcelona el 30 de maig. Apunteu aquesta data, 30 de maig, a la Cantània. L'espectacle es diu Clara, l'art per dins. I ara ens expliquen doncs, com van els preparatius la Carla i la Inara.
El dia 30 de maig, els alumnes de cinquè de l'Escola Sant Antoni participarem a la Cantània, que es celebrarà a l'Auditori de Barcelona.
La Cantània va néixer el 1989. Va ser creada per un grup de mestres de música i consisteix en un gran cor format per un conjunt d'escoles. La Cantània explica una història a través de diferents cançons. Aquest any es diu Clara, l'art per dins, i tracta sobre una nena que es diu Clara i passa l'estiu a casa de la seva àvia, Blanca.
La història es desenvolupa en les dues hores en les que la Clara i la Blanca esperen que la mare la vingui a buscar. En aquesta estona, la Clara i la seva àvia faran un viatge pel món de l'art. Si voleu saber més, veniu a veure'ns el 30 de maig a l'Auditori de Barcelona.
A classe estem practicant molt perquè ens surti superbé.
Doncs segur que us sortirà superbé i encara millor de com us està sortint de bé la Dial. N'estic seguríssima. Carla i Ainara, moltes gràcies i que vagi molt bé la Cantània. Continuem amb Aula Dial i l'Escola Sant Antoni us expliquem ara que s'ha implicat molt en la commemoració del Dia de la Dona. Ara ens expliquen les activitats que van fer aquest 8 de març l'Aitana i la Sofia.
Fa dos dies va ser el Dia de la Dona, anteriorment anomenat Dia de la Dona Treballadora. És el Dia Internacional de les Dones i se celebra el 8 de març. És un dia que s'aprofita tradicionalment per a reivindicar el feminisme denunciant el sexisme. La primera celebració va ser el 19 de març del 1911, quan milions de treballadores tèxtils van decidir sortir al carrer de Nova York.
A la nostra escola també el van reivindicar. Gràcies a preparar aquesta notícia de la ràdio, ens va animar a proposar a cada comunitat una proposta per al Dia de la Dona i vam fer diferents coses. Per una banda, vam fer un projecte a tota l'escola, consistia en que cada classe de primària va treballar una dona important de la història a través de diferents contes.
La comunitat de petits van fer un mural amb una dona que tenia el cabell molt llarg. En aquest cabell hi havien de posar les mans pintades de diferents tonalitats de color lila.
La comunitat de mitjans van fer un lapuc de les dones que els havia tocat. Pel que fa a la comunitat de grans, van fer un visual thinking de les dones que també li havia tocat.
Un cop fet, cada classe va baixar al vestíbul i va enganxar les seves creacions en una línia del temps.
Així, tota l'escola va poder veure i conèixer les diferents dones importants de la història. Per una altra banda, la comunitat de grans va treballar un gràfic on es podia veure quines són les tasques que fa més la dona que l'home, viceversa o per igual. Per exemple, qui renta la roba, qui posa gasolina, qui porta els fills a l'escola.
Això ho vam preparar amb el grup que fem d'habilitats socials. Després vam posar gomets en funció de qui feia les tasques a casa nostra, el sexe masculí, femení o ambos. D'aquesta manera van poder analitzar els resultats per saber si realment avui en dia hi ha igualtat de condicions en els dos sexes.
I segur que vau arribar a conclusions interessants. Respireu, que ho heu fet superbé i a més ens heu explicat una notícia molt important. Molt maca l'activitat que vau fer i molt important que feu aquestes coses a l'escola. Aitana i Sofia, moltes gràcies. vigilem la recta final d'aquest informatiu Aula Dial amb cinquè de l'Escola Sant Antoni, però encara tenim molt de material per davant, ni més ni menys que una recomanació de llibre que avui ens porten, i el títol segur que el coneixeu, Harry Potter i la cambra secreta. És el segon títol de la sèrie del Mac Adolescent, una recomanació del Pol i l'Àlex.
Si us ha agradat la pel·lícula Harry Potter i la cambra secreta, dos nens d'11 anys us recomanen el llibre. I si voleu saber la història completa d'aquests protagonistes, podeu anar a la vostra llibreria més propera, ja que algunes coses a la pel·lícula estan modificades.
L'autora del llibre és la J.K. Rowling. No va començar a ser molt famosa com tots creiem. Va necessitar que primer una petita editorial confiés en ella i després que fos un èxit. El segon llibre el va publicar una editorial mundial.
La història d'aquest llibre, del Harry i els seus amics, el Ron i l'Hermione, tracta del moment que han de tornar a l'escola de bruixeria per fer el segon curs. Però el Ron i el Harry Potter tenen un problema. No poden creuar l'andén 9 i 3 quarts i deixen anar amb el cotxe volador i acaben arribant tard a l'escola.
A partir d'aquí comença l'emoció i passen uns successos dins de l'escola. Heu de llegir. Recomanem el llibre perquè és molt interessant i entretingut. Té molta màgia i quan llegeixes un llibre ja t'enganxes a llegir-los tots.
No m'estranya, que Harry Potter és el mag més estimat del món, em sembla. Doncs ja teniu, té una classe més de fans d'aquests llibres, d'aquesta saga. Pol i Àlex, moltes gràcies, bona feina. Aquesta sintonia, com cada dia, ens acosta fins a l'entrevista. Una entrevista que ha anat a càrrec de l'Àxel i el Pablo, que els tenim aquí ja preparats davant dels micròfons. L'entrevista està enregistrada a l'escola. Després parlarem amb l'Àxel i el Pablo una miqueta més sobre com ha anat aquesta entrevista, com la van plantejar, que s'estan posant tensos ja. Ells ja han fet la seva feina, molta feina, abans de venir aquí, entrevistant en Jordi Torres, així que endavant amb l'entrevista.
Hola, bon dia. Avui tenim la sort de poder entrevistar en Jordi Torres. Va ser jugador professional de futbol sala, va guanyar mundials amb la selecció espanyola, també lligues i copes d'Europa, i supercopes, d'entre altres.
Actualment és un dels caps de l'empresa Control Play Sports, que porten el menjador i les extraescolars de la nostra escola i de molts altres centres. Ens agradaria fer-te unes preguntes per conèixer millor. Com va ser la teva vida abans de ser futbolista professional?
Com va ser? Bueno, com una vida normal. També jo, abans de ser professional, doncs he sigut un nen com vosaltres, he sigut jove, he anat a l'escola. A vegades pensen que els professionals d'un esport, sobretot avui en dia els futbolistes, creieu que són extraterrestres, que són algú que ostres, els mirem com... I al final ens hem de mirar, i avui podem dir esportistes, com professional, ja no de qualsevol esport, sinó formació. Passa que el que surt a tot arreu, el que surt a les notícies, a l'esportista sempre ens han posat per als núvols. I no és res diferent de qualsevol persona normal que tenim al costat. Sí que és cert que jo abans de ser esportista professional, jo he jugat aquí a Sant Vicenç dels Horts, a futbol sala. Jo no he anat a l'escola aquí, he anat sempre fora, però he estat molt vinculat al poble perquè hi havia com una selecció de jugadors i jugàvem aleshores una lliga que hi havia aquí de futbol sala al poble amb els amics, i així he anat fent, m'ho passava molt bé, gaudia, disfrutava, m'agradava a mi, sempre m'ha agradat el futbol, no sé per què el futbol sala expressament, però bueno, m'ho passava bé. Després, quan és professional un, jo us explicaré una miqueta després, potser ja no t'ho passes bé perquè al final és una dedicació, és una professió, i aquí ja canvia la cosa.
I després de ser futbolista professional?
Després, què he fet? Doncs bueno, jo per sort he sigut una persona que, sent futbolista professional, t'has de seguir formant. A vegades els futbolistes o esportistes professionals són molt joves, amb un cas va ser des dels 17 anys, i a l'hora d'estudiar tenia molt poc temps perquè tenies que entrenar els matins, tenies que adaptar-te a estudiar a la tarda. Si després volies continuar una mica amb 17 anys o amb 18, comprar-te o un cotxe o ja intentar mirar i anar a viure sol, doncs també tenies que treballar. A casa meva m'han ajudat, però no ha sigut una cosa que m'han regalat les coses, sinó que he tingut que buscar-me la vida. I una de les coses ha sigut la formació. Quan quedaven 5 anys d'acabar el meu món professional, vaig tornar a seguir formar-me fins crear l'empresa Control Play Sports, he creat un club de futbol i ara estic vinculat com a mànager esportiu a la secció de futbol sala del Futbol Club Barcelona. Què vol dir això? Que abans el que tenia jo com a jugador, que em deien quin tipus de contracte, horaris, la gestió de viatges, doncs tot això ho estic fent jo. A mi m'agrada molt el tema de la gestió i organització, d'això he estudiat i encara segueixo prenent i estudiant, vull dir, tinc 41 anys i encara segueixo, i de moment aquest és el meu món, per sort vinculat al món de l'esport i del que més m'agrada.
Quina va ser la teva emoció al guanyar el Mundial?
Home, la veritat que una emoció molt gran. No ser campió del món no ho és tothom, costa molt, però l'emoció és per tot el que portava darrere, el treball, des de que tinc o tenia la vostra edat, amb tot el que havia passat i ha estat vinculat amb que em portessin a entrenar, a l'esforç que han fet molta gent que ha estat al costat, doncs per mi ha sigut una alegria. I després, al treballar dia a dia, doncs un vol ser, ja no ser el millor, però sí que viure aquest tipus de moments. I guanyar un Mundial ja no simplement perquè sóc campió del món i que jo sóc campió del món. No, és que jo ni me'n recordo que sóc campió del món. Sí que me'n recordo les vivències, moments, situacions d'anar a aquest campionat. Que aquest és el moment que qualsevol esportista professional de qualsevol esport és el que li motiva i li agrada, poder viure aquests moments.
Què recomanaries als joves per ser futbolistes professionals?
Bueno, més que ser futbolistes, esportistes, primer que l'esport que feu que us agradi, que això és molt important. A vegades, jo no dic que passi aquí, però des de casa, no, i que tu ves aquest esport, ves aquell. A mi a casa sempre he anat vinculat a l'esport perquè era un terremoto, jo sortia al pati i feia de tot. M'agrada qualsevol esport i quan sortia els caps de setmana doncs em deixaven fer, no? No sé per què, però sempre m'ha agradat el futbol sala i així he sigut vinculat.
Per quantes escoles treballeu a Control Play?
Bé, mira, jo tema Control Play tinc que dir que la vam iniciar aquest projecte amb Ivan Blasco, que és el meu soci i molt amic. Vam iniciar aquest projecte creant campus de futbol aquí al poble ara fa quasi 18 anys, per regular, perquè vosaltres estigueu assegurats, perquè tot estigués bé, que no hi hagués cap problema, que per això estan les empreses una mica, no? A part de donar serveis, però primer regularitzar una mica que estigui tot dintre de la llei. Vam començar amb molt poques escoles, va costar moltíssim, però ara sí que és cert, si no m'equivoco, que podem estar en 10-12 escoles, però donant diferents serveis, des d'extraescolars, menjadors, campus d'estiu. Jo ara estic una mica apartat, jo sóc soci amb Ivan és el jefe, com dic jo, perquè jo realment ara estic ocupat amb tot això que us he comentat, des d'una escola de futbol sala aquí al poble, a la secció del Barça.
En quina edat vas començar a jugar a futbol?
Bueno, jo crec que tota la vida. Tinc una foto que és molt maca, que surto vestit de porter amb una pilota de bàsquet quan tenia 5 anys. S'imagina, no sabia ni què volia fer. M'agradava tots els esports. Però sí que vaig començar aquí al poble a jugar amb 9 anys, amb un equip. Avui en dia, amb 5, ja hi ha equips, a la meva escola també passa el mateix, que amb 5 o 4 anys ja estem començant en un equip. Ja t'ensenyen el que és el treball en equip, el que és competir una mica, el que són els caps de setmana, el que és entrenar. Vull dir que crec que tota la vida. He estat des dels 9, 10 fins als 17, i als 17 és quan vaig tindre aquest primer contracte, es pot dir, quasi professional.
T'agradaran els teus companys de l'equip?
Home, jo puc dir que he tingut amics o no. O sigui, quan ets professional, tu vas primer a mirar per tu mateix, a intentar fer-ho bé, a intentar, no us mentiré, ser el millor i que jo estigui content amb el que jo faci. Vale? Després, com és un treball i és un equip, no guanyes tu, sinó guanya l'equip, és molt important el respecte. Per a mi és la part més important, el respecte. És com aquí a classe. Segurament no tindreu amics amb tots, però sí que us respecteu. I amb això, amb el respecte, pots anar a qualsevol lloc. I en aquest cas a mi m'ha passat. He estat amb molts vestidors, he respectat a tothom i puc parlar ara, a dia d'avui, després de no sé quants anys, no aquesta potser amistat, però sí que puc parlar amb ells. I quan estàs en un vestidor jugant a moltes coses molt importants, sempre salten xispes, qualsevol cosa. A vegades passen coses que, bueno, al moment d'aquesta tensió, les situacions, porten a que després tu et puguis portar malament o faltar el respecte molt ràpid, no? I això no s'ha de perdre. Si tu no perds això, pots estar tranquil sempre, tota la vida.
De què penses treballar de petit?
Pues mira, jo quan anava a l'escola, anava sempre al davant a un autocar, i no sé, sempre m'havia agradat, dic, jo de gran m'agradaria portar un autocar com aquest home. Anava d'aquí, em sembla que anàvem d'aquí a Vegas, i estàvem una hora amb autocar tots els dies, jo al davant, anava a patir i dic, ostres, mira, no ha sigut així, però en aquell moment m'hagués agradat. Després com el meu pare era fuster i ebanista, professions que avui en dia es perden, i tu veies a casa sempre que els caps de setmana eren manites i arreglant coses i tal, i vinga Jordi, ajuda'm, vinga, no sé què. I tu deies, ostres, tot de gran, doncs és més, quan vaig tindre 17-18, aquesta part que deia de que jo necessito guanyar-me una mica els calarons per poder subsistir, doncs el vaig ajudar i vaig aprendre moltíssim.
Tenies alguna inspiració en algun altre futbolista?
Jo no he sigut molt de marcar-me... És que tinc un ídol, tinc un exemple, sí, ídols, pocs, però l'exemple per mi han sigut aquells companys que sempre ha tingut el vestidor i veig que feien les coses bé, no sol perquè eren millors, sinó jo no em fixava en aquell que marcava més gols, sinó en aquell que quan no jugava minuts, quan no estava bé perquè no li sortien les coses, sempre mantenia un tarannà, una manera de ser molt positiva dins del vestidor, i això deies, ostres, és clau, perquè avui no estaré bé jo, per això no falto el respecte i em perdó la paraula, envio la merda tot, sinó que tu sempre mires i dius, bueno, tinc un company que està bé, almenys, ostres, mira quin caràcter que té. Jo sempre m'he fixat una mica en tot això.
En quins equips vas jugar?
Bé, quan no era professional, jo he estat aquí a Sant Vicenç 3 anys, després vaig estar a Pallejà, al poble aquí veí, 3 anys més, vaig estar a la Palma Cervelló un any i quan tenia 16 anys vaig anar al Barça. I al Barça vaig estar 2 anys al juvenil i a partir d'aquí ja vaig començar a pujar al segon equip i va començar a ser una mica ja professional. Al Barça vaig estar 7 anys, la primera etapa, vaig marxar a Martorell un any, a Divisió d'Honor, vaig marxar a Cartagena, a Múrcia, 3 anys més, després vaig estar a Madrid, 3 anys més, el que és a l'Inter Movistar, vaig tornar aquí al Barça el 2010, més o menys, 4 anys, i d'aquí vaig marxar un any, no, 2 anys a Itàlia, allà a menjar pasta, perquè jugar ja no podia, ja estava ja quasi... quasi retirat. No, però vaig marxar a Itàlia i la veritat que a Itàlia aquí ja vaig acabar perquè ja tenia 36-37, que és qual l'edat més o menys que un esportista professional, però sobretot en el món del futbol, més o menys ja està cap a baix.
Quina va ser la teva sensació al estar al final del Mundial?
La sensació d'estar a una final, com he dit abans, jo crec que els esportistes professionals vivim per aquests moments. Són els moments que més recordes. Jo no recordo si sóc campió del món, si he guanyat totes les copes d'Europa, tal, si he marcat 40.000 gols. Jo recordo aquells moments, aquella sensació. La sensació d'estar tu a la pista, i ser protagonista, encara que siguin pocs minuts o no, aquella sensació és la de qualsevol esportista professional o persona que tingui un moment important, eh? I a sobre que ho gaudeixi. I per mi és, bueno, és, ara per exemple veig partits, l'altre dia vam guanyar la Supercopa d'Espanya i jo com a dirigent, i vaig tornar a viure això, no? Aquella final, però des de fora, encara molt més nervis. Quan estàs a dins, no, però quan estàs fora, pateixes molt.
Doncs gràcies per l'entrevista i pel teu temps.
Gràcies per vindre aquí.
Bueno, doncs... Gràcies a vosaltres.
Classe, a cinquè de l'Escola Sant Antoni, fa uns dies entrevista al Jordi Torres. Ho acabem d'escoltar aquí, una entrevista que anava a càrrec de l'Àxel i el Pablo. Què tal, nois? Què us ha semblat l'experiència?
Bueno, va ser molt xulo també, perquè vam estar amb ell, ens va firmar també i ens ho vam passar molt bé amb ell.
I l'entrevista em sembla que ha durat uns 12-13 minuts, una cosa així, però m'han dit que el Jordi Torres es va estar a classe molta estona més.
Sí, bueno, perquè molts companys i moltes companyes li volien preguntar coses. Uh-huh. Com seria un equip femení de futbol.
Ah, o sigui que vau continuar la conversa ja fora de micros. Això sí que us ho he de dir, eh? Que moltes vegades els periodistes tenim converses. El que s'explica fora de micro, de vegades és més interessant que el que s'explica davant de micro. Però ha estat molt interessant tot el que acabem de sentir. Té una posició, ara comentàvem, no? De gestió, la seva trajectòria com a esportista, ara treballa a la gestió del Barça, té uns punts de vista molt complementaris, molt interessants. I per què vau triar el Jordi Torres per entrevistar-lo?
Doncs perquè el Dani Jiménez, que també el volíem entrevistar, doncs era més difícil de contactar i tot això, i l'Oriol Junqueras també, així que vam anar al Jordi, perquè ja teníem el seu correu, i a part de la nostra escola teníem el Control Play, i doncs com el Raül, que és un dels treballadors de Control Play, doncs va poder contactar, i ens li vam escollir a ell per això, perquè era el que teníem més proper.
Doncs jo crec que algun dia li hauríem de fer col·laborador d'honor al Jordi Torres d'Aula Dial, perquè em sembla que no falla mai, que a tots els cursos, en algun moment, en algun programa, comptem amb ell. Així que moltíssimes gràcies si ens escolta en directe o en algun moment aquest podcast. Com vau preparar l'entrevista, Àxel i Pablo?
Bueno, va ser molt treball, molts dies, i també ens va ajudar la Joana, la nostra professora, que ens deia també algunes preguntes molt interessants. Nosaltres les podíem rectificar. Les podíem rectificar.
Val, i acabar de famar així. Doncs... una entrevista molt interessant i heu fet molt bona feina. Jo crec que ara sí que és un bon moment per fer aquest aplaudiment, que us heu guanyat tota la classe. I veniu, veniu, veniu cap aquí, que ara hem de comentar moltes cosetes. Has dissimulat molt bé, has controlat els nervis molt bé.
Jo estic nerviós al principi i després he dit que si m'equivocava no passava res.
Exacte, es rectifica i cap endavant.
Jo he estat molt nerviós al principi quan estava parlant, però quan he acabat pues, ja estava molt més tranquil·la i pues, m'he tranquil·litzat molt.
Els nervis són comuns, eh? Són generals a tothom, aquest exercici per tranquil·litzar-vos. Jo us vull preguntar també com heu preparat aquesta feina, com heu preparat Aula Dial.
Pues ha sigut bastant una mica difícil preparar-ho, però ha estat molt bé perquè al final hem aconseguit fer-ho molt bé tots.
I tant que sí. A veure, aprofiteu aquests micròfons que no veig tothom, els que esteu per aquí asseguts. Digueu. Sí, sí, acosteu-vos a... Digues.
Doncs que jo m'he sentit molt nerviós al principi, però després ja li he dit al meu company que m'he de tranquil·litzar i m'he tranquil·litzat i he pogut llegir molt bé la ressenya.
I la tria de temes, com la vau fer? Com vau decidir qui explicava cada notícia?
Ho vam decidir perquè primer vam buscar informació tots i després la van repartir i que les informacions que no eren adequades les vam canviar per una entrevista, una ressenya o una altra notícia.
D'acord. I per aquí, a veure...
Doncs que jo he estat molt nerviós, però ho he gaudit.
Ah, me n'alegro moltíssim. Acosta't allà, que tens aquell micròfon més a prop.
Doncs jo estava una mica nerviosa, però al final, doncs, quan ja llevava ja la primera paraula, doncs ja és com que m'ha quedat aún més tranquil·la. Doncs m'ha agradat molt aquesta experiència de venir aquí a la ràdio i parlar del que fem a l'escola i tot això.
Ens ha encantat compartir aquesta experiència amb tots vosaltres i també li vull preguntar a la tutora de la classe, a la Joana Bec, que està per aquí anant d'una punta a l'altra, mirant que tothom estigui a punt. Joana, què tal?
Hola, què tal?
Com els has vist? Com ha estat, Eulàlia, en aquest curs? Que tu ets veterana, ja.
La veritat que m'ha ajudat una miqueta el fet d'haver portat altres aules d'IAL. És que és una responsabilitat portar un programa de ràdio i donar veu als alumnes. La veritat que des del principi ens hem ficat a fons, ha costat una miqueta, però penso que al final hem fet de periodistes de veritat. Hem descartat fins i tot algunes informacions, algunes notícies, i amb tot el procés hem après moltíssim.
Què heu après? A veure, qui es llença a explicar-ho? Què heu après?
Pues que no s'ha de tenir tants nervis quan estàs en alguna cosa en directe, perquè també se passa molt ràpid i no tens que tenir nervis.
I preparant les notícies?
Que sempre n'hi ha que buscar informació i que sigui real, perquè, clar, per informar-se.
Exacte. Això és fonamental.
Ha sigut molt xulo buscar informació, l'hem redactat, l'hem fet amb les nostres paraules, ha sigut molt, molt guai.
Jo he après que quan tu parles es bo tenir vergonya, o sigui, no és gens dolent, però després ja es treu els nervis i que també que tu... bueno, ja està.
Pues jo preparant les notícies he après que no és sempre tot molt fàcil i que hi ha coses que costen més que en les altres.
I malgrat tot, arribeu aquí i ho feu tot fàcil, eh? Perquè les coses semblen fàcils quan s'ha fet molta feina abans. Quan vens molt segura de la feina que has fet, quan ho has treballat, quan ho has preparat, aleshores et poses davant del micròfon i sembla fàcil, però perquè el més difícil ja s'ha fet abans, que porteu tot un mes treballant. Per aquí, algun dit més aixecat?
Jo quan he començat a fer les notícies m'he posat molt nerviosa i se m'atrabaven totes les paraules.
No s'ha notat, eh? Ja t'ho dic, que ha anat molt bé, dia.
Jo he après que quan estàs amb un company a una taula i vols dir alguna cosa, no atrabancar-se i intentar sortir més per fora.
Més cap a fora, eh? Projecta la veu, que ho hem dit alguna vegada. Ja t'aguanto jo el micro, no pateixis.
Jo he après que tot fent-ho en equip es pot lograr.
Molt important, la feina en equip, i em penso que aquesta classe de cinquè fa molt bon equip, eh? Feu pinta de ser una bona pinya.
Jo crec que ens ha sortit molt bé perquè hem treballat molt i ha valgut la pena treballar molt i ens ha sortit molt bé.
una jugadora d'handbol sap molt de treballar en equip. Oi que sí? Doncs, si us sembla, podem deixar-ho aquí. Donem el relleu demà a l'Escola Iris. Tancarem la segona setmana d'Aula Dial amb l'Escola Iris i fins aleshores podeu tornar a escoltar aquest programa al web de Ràdio Sant Vicenç, que es publica ja, de seguida que acabem ja tenim el programa penjat a la web, a les xarxes socials també i unes quantes fotos que us estem fent al llarg dels pròxims dies. Moltíssimes gràcies, cinquè de l'Escola Sant Antoni. Molt bona feina.
Gràcies.